Al matí, amb Raquel García.
La lectura és part fonamental de la nostra vida, també d'aquells que només llegeixen els ingredients del xampú al lavabo o les notificacions dels grups de WhatsApp. Avui, però, ens aproparem a una iniciativa que impulsen des de la Fundació Bosch i Cardellach per alimentar la curiositat dels lectors. Es tracta del Club Estem Voltats de Lectors, que enguany ens proposa descobrir els personatges al marge de la novel·la catalana. Per això, el que fem és saludar primer de tot el responsable de la proposta, el coordinador de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació, Anton Carbonell. Bon dia.
Bon dia. Bon any.
Primer de tot, aquesta és la segona part d'aquest Club de Lectura. Explica'ns, fes balanç, no?, del primer, centrat en la poesia. Com va anar?
Doncs va anar molt bé. Va costar una mica potser d'engegar, perquè la poesia no és un gènere fàcil i d'entrada potser corríem un risc, no?, d'apostar per la poesia. I de fet la primera sessió amb Salvador Espriu no va ser massiva, per dir-ho d'una manera, sí, diguem-ne, una mica potser falsa, perquè vam ser molt poquets. Però sí que és veritat que a les sessions que van venir després, sí, la de la Maria Mercè Marçal i sobretot la de l'Antoni Clapés, doncs vam tenir una presència de públic bastant nodrida. Fins i tot a la sessió de la Maria Mercè Marçal vam tenir alumnes de l'institut, em sembla que és de l'institut que hi ha a la plaça del Mercat, l'escola industrial, sí, oi? I la veritat, vam venir amb la seva professora, uns 10 alumnes de segon de batxillerat, que estaven molt interessats, evidentment, amb l'escriptora, amb la poeta Maria Mercè Marçal i la seva obra. Per tant, jo diria que el que hem aconseguit és començar amb una certa força, estabilitzar ja una experiència, sí, i pensem que ara aquesta nova tongada del Club de Lectura amb la novel·la pot ser un veritable èxit. Esperem-ho, tant de bo.
Ah, segur, perquè, com deies, no?, ara heu posat els fonaments, perquè en realitat, clar, és una proposta molt diferent. És el primer club de lectura que s'està fent.
Sí, a veure, de clubs de lectura imagino que se'n van fent a les biblioteques i algunes entitats d'aquí de Sabadell, em sembla que en fan, oi? Sí. Però aquest té una característica molt especial, i és que posem davant del club una persona, un professor, que té un prestigi, que té un coneixement del gènere en qüestió considerable. I això, evidentment, que dona una base perquè després els lectors puguem acostar-nos a la poesia d'una manera molt més intensa, molt més completa, perquè ja no solament es tracta de comentar la teva pensada, que també, sinó que es tracta d'amb una persona entesa aprofundir la poesia, ser més bons lectors de poesia, en aquest cas de novel·la, no?
Clar, ara quan ho deies, no? Quins són els altres objectius que té també aquest club? Suposo que també afavorir que la Fundació també sigui un punt de trobada, perquè en el fons no hem d'oblidar que un club de lectura és un lloc, no?, on conèixer gent i també a amics o fins i tot una mica de ciutat, no?
Sí, sens dubte, i a més, diguem-ne que fer un club de lectura literària, voldria remarcar aquest aspecte, sí, per tant, també és posar una mica en comú una afició, una voluntat de lectura d'un cert nivell, no? I per tant, d'avançar en el coneixement, en la capacitat d'aquesta lectura, no? Per tant, sí, ens trobem persones que tenim una inquietud, que tenim un interès i, per tant, podem compartir moltes idees en aquest sentit, no? Els clubs de lectura són bàsicament això, una manera de compartir l'experiència lectora.
Explica'ns una mica d'informació de servei, no? A quins dies es farà aquest club de lectura? Per què heu ofert aquest títol, no?, dels personatges al marge, i també què hem de fer si volem anar-hi?
De fet, la intencionalitat d'aquest club, que es diu així, Personatges al marge, la novel·la catalana Tres casos, és idea de la Maria Campillo. La Maria Campillo és una professora de literatura catalana contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, ara jubilada, però molt activa encara, vull dir que continua treballant molt a favor de la literatura catalana contemporània, sí. I els seus estudis són de referència. I llavors ella ens va plantejar aquesta proposta. Potser hagués estat més fàcil apostar per la novel·la més actual, no? Però ella ens va dir, diu, és que no tenim prou coneixement dels nostres clàssics. Ja tenim un segle XX, que és un segle que podríem dir que és un segle d'or per la literatura catalana, per la novel·la, per la poesia, pel teatre català. Llavors, cal també permetre que ens aproximem, que ens acostem a aquest tipus de literatura de tanta qualitat. No la coneixem prou. A vegades la novetat literària se'ns emporta l'interès i no tenim prou coneixement de la nostra tradició literària. I ja us dic que, de fet, el segle XX és un segle especialment brillant des del punt de vista literari. Llavors, crec que la Maria Campillo ha volgut posar un èmfasi en aquesta qüestió. I per això les lectures triades, no? Que són, doncs, Narcís Oller, La Bogeria, de fet és una novel·la de finals de segle XIX, És del 1898, i és una novel·la que fa un tractament del tema aquest de la marginació, que seria una mica el fil temàtic de tot el cicle, no? Però vist des de la novel·la realista de tall naturalista. En el cas de La Bogeria, oi? Després ens aproximaríem a la novel·la psicològica, la novel·la realista, però de tipus psicològic, amb Miquel Llor i la Laura a la ciutat dels Sants, que és una novel·la del 1931, o sigui, en aquest període també que és molt brillant, molt important, dels anys 30, per la literatura catalana. I després veuríem una escriptora que ja és un veritable clàssic de la nostra literatura, que és la Mercè Rodoreda, que ella el que va fer és una novel·la, doncs, de tipus simbolista, en podríem dir, en el període aquest de la postguerra. De fet, el Carrer de les Camèlies, que és la novel·la que llegirem, doncs, és del 1966, és una novel·la que ens permetrà aproximar-nos a un personatge interessant, un personatge que és la Cecília C., que és una prostituta, que viu aquesta experiència, diguem-ne, personal i dramàtica d'alguna manera, doncs d'una forma molt especial. Vull dir que és una marginació gairebé com assumida en el cas de la Cecília C. I la veritat és que són personatges d'un gran interès. Vull dir, crec que d'aquestes tres novel·les en surten això, personatges d'una entitat humana tan considerable que crec que ens faran pensar sobre la nostra mateixa condició humana.
Per tant, per això doncs, hem de llegir, hem de tornar als nostres clàssics, no? Perquè en realitat les seves històries també són vigents avui dia, no? Ens interpel·len, parlen de tots aquests temes que jo crec que també són necessaris, no? Posar
totalment, totalment. Sí, perquè a vegades tenim aquesta concepció de clàssics com de llibres que han d'estar a les prestatges, no? Com si fossin, diguem-ne, llibres ja que ja no cal llegir perquè són d'una altra època, no? De cap manera. Precisament un clàssic és aquell llibre que es pot llegir contínuament, cada època el pot llegir d'una manera diferent, perquè són llibres tan importants i amb tanta força i amb tant d'interès que interpel·len, com tu deies, no? El lector d'una època determinada, de totes les èpoques. O sigui, són llibres que sempre s'estan, diguem-ne, rellegint perquè donen noves lectures.
Que aquesta és la seva riquesa, també, no? Veure aquesta profunditat, no? Que els pots tornar doncs, a llegir diferents vegades i descobrir també doncs, a diferents profunditats, no? D'aquestes lectures. Aquí creus que també pot interessar doncs, aquest club, no? Que abans ens explicaves aquesta diversitat en els clubs de lectura de poesia. Per aquest de novel·la, qui creus que potser li pot interessar?
Jo crec que pot interessar tots els públics, però, evidentment, potser especialment a la gent jove, perquè veuran, coneixeran que la novel·la catalana no és una novel·la, diríem, que està ancorada en una època antiga i que parla de temes antics, no? Que no tenen res a veure amb la seva vida, sinó que ben al contrari, per exemple, descobriran que La bogeria és una novel·la que tracta el tema de la malaltia mental i el tracta d'una manera, doncs, absolutament actual. Vull dir que té una força, diguem-ne, una capacitat de dir-nos coses sobre aquesta temàtica molt interessant. En el cas de Laura a la ciutat dels Sants, doncs, veurem també un personatge d'una dona, no? La Laura, que és una dona que decideix tirar endavant amb la seva vida, que veu com una societat hipòcrita li posa tot de traves, tot de problemes per desenvolupar la seva personalitat, no? Per ser ella mateixa, per poder defensar la seva visió del món, la seva manera de viure, i clar, es trobarà en una societat això, ancorada doncs, en la hipocresia, una societat ben pensant, interessada, beata fins i tot, no? En el cas de la ciutat en que, a la qual el refereix, que de fet és, encara que li posa el nom de Comarquinal, de la Comarquinal es tracta de Vic, sens dubte, el Vic dels anys 30, que devia ser un Vic amb un pes religiós considerable. Bé, doncs, i en el cas del carrer de les Camèlies, doncs això és una dona que viu la seva idea de llibertat personal d'una manera molt, molt pròpia, i això crec que interessa a tothom, vull dir, els joves i els grans de totes les edats, no? Per tant, jo crec que és un club de lectura a la mesura que posa com a element central la lectura literària i aprofundida d'una sèrie d'obres que estan triades especialment perquè no són d'una altra època, sinó que són molt presents, plantegen debats que són molt contemporanis, molts d'ara, doncs crec que poden ser d'interès per tothom.
Sí, que aprendrem d'un mateix i fins i tot del sistema, de la societat, no? A través d'aquests personatges que viuen al marge i que en realitat també és una manera d'apropar-nos, no? Als més vulnerables, també, no? Aquells que no entren en els cànons de la normalitat, no?
Sí, perquè a vegades s'oblida una cosa que és essencial, i és que la literatura parla de la vida. O sigui, la literatura és la vida amb paraules, per dir-ho d'alguna manera. O sigui que, per tant, podem descobrir-nos a nosaltres mateixos llegint i podem, d'alguna manera, sentir-nos interpel·lats, sentir-nos una mica qüestionats, sentir-nos fins i tot, d'alguna manera, doncs, provocats, no?, per un tipus de novel·la, per un tipus de literatura que, sens dubte, sempre té com a element essencial la vida. La vida i el llenguatge, no? Vull dir que serien els dos elements que juguen en una obra literària de qualitat.
I, clar, ara ho deies, no? I, igual que el Jaume Aulet, no?, el professor de literatura catalana, us va apropar, doncs, al Club de Lectura de la Poesia, ara també, doncs, us ajudarà la Maria Campillo amb aquest de novel·la, i entenc que d'aquesta manera també facilita l'accés a aquestes lectures, no?, que també hem de reivindicar que, malgrat en generi un sacrifici, no?, que potser un esforç extra, després la recompensa també és molt més gratificant.
És absoluta, perquè, clar, no anem més enllà de la idea d'entreteniment. O sigui, a veure, jo no negaré que l'entreteniment hi és, quan llegeixes, però si a més pots sentir-te qüestionat, sentir-te enriquit, sentir-te en definitiva que llegint doncs aprens molt, no?, i aprens molt de la vida i aprens de tu mateix, no?, doncs la veritat és que és una iniciativa que és molt enriquidora, no?, que val la pena de fer,
I per la Fundació Bosch i Cardellac m'imagino que també és una porta d'entrada, no?, a nous assistents, usuaris, no?
Sens dubte, també, perquè, clar, també molta de la gent que va venir al primer club, el de poesia, no eren de la Fundació, no? I, per tant, això vol dir que veuen que la Fundació Bosch i Cardellac no és una fundació aliena als interessos dels ciutadans sabadellencs, sinó que ben al contrari, vull dir que és oberta a tothom, Vull dir que, per tant, crec que és un dels elements bàsics i essencials de la Fundació Bosch i Cardellach, que és una entitat sabadellenca oberta a tot el públic.
No? Clar, hauria de ser també un dels propòsits, no només de la Fundació, sinó de totes les entitats, no? Obrir-se a la ciutadania, que a vegades costa, malgrat una fundació, no?, com és la Bosch i Cardellach, amb aquesta llarga trajectòria, encara a vegades costa, no?, donar visibilitat i fer-la accessible, no?
Sí, perquè és allò que a vegades s'ha dit concretament de la Fundació Bosch i Cardellach, no?, que és una entitat de gent gran i tal, i llavors de gent estudiosa, no? Clar, podem també trencar, a veure, sense deixar de banda aquest aspecte d'estudi, de treball, de per la ciutat, a més hi ha gent molt bona a la Fundació que ha treballat intensament diversos aspectes relacionats amb la ciutat de Sabadell, no? Per tant, sense deixar de banda aquest aspecte, també cal que la Fundació Bosch i Cardellach jugui a favor de la cultura. I la cultura és un terme i una qüestió molt àmplia. I, per tant, diríem que la cultura es pot expressar en diversos terrenys i crec que la Fundació està jugant, en aquest sentit, doncs un paper fonamental per obrir aquestes portes a la cultura, a la seva diversitat.
Clar, perquè doncs, no és incompatible, no?, una qüestió amb l'altra, i és el que deies, la cultura al final és el que ens fa lliures també, no?, i ens transforma com a societat. M'imagino que també doncs, des de la secció de lletres també s'impulsaran, no?, altres activitats en aquesta línia.
Sí, tenim moltes iniciatives. De fet, el Dia de l'Autor, que és una experiència que fem cada any a la Fundació, al voltant de Sant Jordi, però concretament serà abans de Sant Jordi, serà el 30 de març, portarem com a persona a la que volem homenatjar com a autor, en aquest cas seria com a autora, a l'escriptora Mercè Ibars, no?, que és una molt bona novel·lista, narradora, crític d'art, crítica també cinematogràfica, és una dona que ha treballat moltíssim la figura de Buñuel, per exemple, i a més està escrivint moltíssim sobre Mercè Rodoreda, li interessa moltíssim Mercè Rodoreda. Ha fet un llibre, ara darrerament, que intenta de posar en contacte la seva condició d'escriptora amb tot el que ha après de Rodoreda a través de la seva obra, no? És diguem-ne, una experiència d'escriptora que és molt interessant, no? A més, ella ens ha donat moltíssimes claus per entendre i per llegir bé la Mercè Rodoreda, O sigui, la Mercè Ibars és una escriptora, jo crec que en aquests moments és de les més bones escriptores, de les més grans escriptores que tenim al país, Això per començar. I després també continuarem amb aquesta afició al cinema que ens caracteritza. Sí, el que en diem cinema a la Fundació. Va anar molt bé la primera experiència amb el cinema social. També ha passat una mica això, no?, que el públic, diguem-ne, a poc va creixent, d'una manera lenta, però ara pensem que potser farem un pas endavant i amb aquest plantejament que tenim amb el cinema Llegeix llibres, que en diem, amb la novel·la Cinc borrascosos, d'Emily Brontë, farem un cicle que pot ser molt interessant, perquè la idea és plantejar aquesta novel·la com ha influït a diversos cineastes, no? Perquè s'han fet moltes pel·lícules. Pere Cornelles l'altre dia em sembla que comentava que més de 40 pel·lícules o més, fins i tot, ara no sé el número exacte, però sens dubte moltíssimes basades en aquesta novel·la, que alguna cosa deu tenir.
Home, i tant, per inspirar la mirada de tants i tants cineastes, seguríssim que té un contingut molt interessant.
Doncs és el cas que, bé, començarem amb una sessió inaugural que farà el professor Joan Corbet Soler, que ens parlarà de la novel·la, de l'impacte que va tenir, de l'impacte que continua tenint. És un professor de filologia anglesa, de literatura anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona. I després ja començarem les sessions cinematogràfiques. Tindrem una primera sessió el 14 de febrer amb el Cumbres borrascoses de William Wyler. Després passarem a una altra versió, que és una altra Cumbres borrascoses també, però de Peter Kosminski, que aquesta és de l'any 1992, la de William Wyler era del 1939, i després veurem fins i tot una altra versió, que és Abismos de Passión, de Luis Buñuel, que està basada en Cumbres borrascoses, en Cinc borrascosos. I per acabar aquest cicle, doncs veurem una pel·lícula André Téchiné, sí, que es diu Les germanes Bronté, que per tant acabarà, diguem-ne, d'arrodonir, no?, aquest cicle al voltant de la novel·la Cims borrascosos.
Doncs em sembla també una proposta molt interessant, eh? I anirem, doncs, estibant del fil per veure, doncs, aquest llegat que ha inspirat a tants artistes. Com sempre, recordar als nostres oients que tenen, de moment, doncs, aquest club de lectura de la Fundació Bosch i Cardellach centrat en la novel·la. Apunteu els dies 19 de gener amb La bogeria, de Narcís Oller, el dijous 16 de febrer amb Miquel Llor amb la lectura a la Ciutat dels Sants, i el dijous 16 de març amb Mercè Rodoreda i el carrer de les Comèlies. Sempre serà, doncs, a la sessió des de les 7 fins a 8:45 del vespre, gratuït, evidentment, per als membres de la Fundació, i només 5 euros sí, per cada sessió, o sigui que no tenim excusa.
I els joves, fins a 30 anys, estudiants, gratis també, eh?
Veus? Així ens heu d'inspirar, doncs, ajudant també, doncs, els joves a fer, doncs, accessible aquesta cultura. Per cert, els joves, els que van venir de l'institut, com van respondre? Els hi va semblar bé la proposta?
Estaven molt atents, no van participar, estaven una mica vergonyosos, potser una mica cohibits per l'ambient, no?, per les persones grans que hi havia també, però vaja, se'ls veia interessats, i la professora que va venir amb ells, sí, no?, doncs l'Elisabet Gené, doncs la veritat és que estava molt contenta, i en definitiva, doncs, ens va comentar que havia resultat molt enriquidor pels alumnes aquesta sessió.
M'imagino, a més, sortir de l'aula, no?, i trencar, doncs, amb la rutina i amb la dinàmica, i també, doncs, descobrir així, doncs, els diferents poetes, sí, i versos és també
diferent. I descobrir un professor tan especial com és el Jaume Olet, que és un crac de la diguem-ne, del professorat de literatura catalana.
Doncs ara teniu l'oportunitat de gaudir de la Maria Campillo, un altre crac, com ens explicava l'Anton. Que vagi molt bé. Una
Moltes
abraçada
gràcies.
I fins la propera.
Fins la pròxima.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.